Tam.
Oda Sabracals, Vinatès, Santa Maria, Albert Dols i Pere Crespí són els millors tastadors de vins perquè han estat els guanyadors de la segona edició del concurs de tastar vins per parelles que organitza la denominació d'origen Pla i Llevant.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Per començar aquesta tercera hora de programa, serà la darrera d'avui. Tenim en Toni Cardell, el control tècnic, i avui la companyia dels campions d'aquest concurs de tastar vins, en Albert Dols i en Pere Crespí.
Si en Albert Dols i en Pere Crespí han revalidat el títol de millors tastadors de vi després d'haver estat ja guanyadors de la primera edició d'aquest certamen que organitza, com dèiem, la DO Pla i Llevant i que pretén fomentar la cultura del vi de manera participativa, lúdica i formativa. Enguany, 11 parelles han tastat a cegues una selecció de vins elaborats pels cellers de la mateixa DO, com són els monovarietals Callet, Giró Ros, Fogoneu, Gorgollassa, Cabernet Sauvignon, Chardonnay i Moscatell, així com diversos cupatges també. Tot seguit ens veurem aquí a Tèntol en profunditat amb aquests dos guanyadors. Tots dos són santamariers i fan feina al microceller Son Crespí.
En profunditat.
I ja les poden saludar aquí a l'estudi de Tres Ràdio. Tenim en Albert Dols. Albert, com estàs?
Hola, molt bé.
Enhorabona.
Encantat, no, gràcies.
T'han de dir bon olfat, bon paladar.
Bon de tot.
Sort, també.
Sí, també.
Sí, bastant.
També un pot de sort.
Sí, no em donava un duro un guany. La veritat.
Però bé, ja l'any passat ja va vergonya.
No em donava un duro de revalidar.
Ni de revalidar ni de quedar bé. Estàvem com molt decepcionats nosaltres mateixos perquè pensàvem, no estem inspirats. I quan van anar sortint noms, i el nostre va ser el darrer,
què passa aquí? Això és que enganyat.
Sí.
Bé, que ja veniu de ser primers, també.
Sí.
De l'anterior edició, per tant, cosa teniu guanyada.
Però a veure que enguany... coneixíem tal vegada un poc més les parelles que hi venien i van dir, uep, aquí hi ha gent que...
Hi ha nivell, no?
Sí. Però bé, beníssim, al final, mira.
Ben contents.
Sí.
També esteu company, el volen saludar, en Pere Crespí, que el tenim al telèfon. Pere, com estàs? Enhorabona.
Hola, moltes gràcies.
Gràcies a tu. Ara bé, per començar, li demanarem aquí a Albert com funciona un concurs d'aquest tipus, perquè no en tenim ni idea.
Bueno, molt senzill, el jurat m'ho dona una fulla amb diferents apartats, sobretot se fa primer una part de tast que implica fase visual, aromàtica i gustativa, tu fas la descripció el més fina possible de tots aquests tres apartats, i després hi ha una sèrie d'apartats que implica si es vi té criança o no, si wow. Té pas per bota o no, anyada, intentes endevinar l'anyada,
wow.
I les varietats. I com que jugam dins la DO Pla i Llevant, també te demanen si pots endevinar els cellers.
Que clar, i això és Pere. Gràcies, i ara, sí. Pere, sí, gràcies a aquesta parella de tastadors que sou, o si un dels dos no formes pas d'aquesta parella, ja la cosa tombaria un poc.
Bueno, venga, Pere, contesta.
No sé, jo crec que entre dos mos completam una mica. I sí que, bueno, una vegada l'esgarra un i l'altre, però que entre dos, més o manco, endivinam i mos posem d'acord.
Passa un... És a dir, feis equip, deies, jo crec que aquest vi
sí.
és Montonegro.
Sí, el que sí. qualque vegada és veure que si jo m'equivoc, ell mos retreu més que si s'equivoca ell.
Aquí ja traguem pedaços bruts.
Sí, sí.
Sí, com ens han pres.
Clar, sou els millors tastadors. D'enguany, eh?
Sí.
Per la DO Pla i Llevant.
Et jurat... I de l'any passat.
I de l'any passat, també, sí. Heu revalidat el títol.
Primera edició, de més.
El jurat ha reconegut tant el vostre gran coneixement del món del vi com la vostra habilitat com a testadors. Com a testadors, com podeu arribar a percebre i a saber tant? Ben què dir.
Jo crec que també, al final, arriba a ser senzill, entre cometes, és veritat que... estem més o manco entrenats, no som grans tastadors, diria jo, tampoc, però que estem més o manco entrenats i després el que ajuda, entre cometes, és que acota molt que sigui una DO concreta i que juguem amb els productes de la casa.
Clar, perquè vosaltres heu provat tots els vins que se fan en els cellers de la DO Pla i Llevant.
Que va, no. Que va ni de conya.
No. Però tu sí que coneixes, per exemple, tots els cellers que fan vins dins aquesta DO.
Sí, sí. Això sí. Jo crec que doncs, tenim la sort que fem feina amb això i que en el final ja de la vida han tastat molts, se van conèixer un Montonegro, se van conèixer una Golgollassa, l'home característic, i que això ens ajuda molt a nosaltres. La veritat és el que ens va anar millor, crec.
És el més fàcil.
Perquè
per
les bodegues va ser un poc difícil. I senyades que vàrem endevinar bastant.
Vàrem endevinar, per tant, la varietat i senyades, sobretot. Què va ser allò més difícil d'endevinar?
Amb el celler el que tenim és que, clar, són 11, 12 cellers que crec que són a la DO i més o manco saps per on poden anar els tirs, però per això és el més difícil, perquè al final cadascú té la seva manera de fer, juguen en diferents factors com siguin criances, varietats, copatges, per tant, és el més complicat. Ara és vera que dins aquest full, dins aquests apartats que puntuen, el que més puntua és si endevines anyada, varietat i et celler. I jo que nosaltres, com que va anar molt bé les varietats, al final... tenir més puntuacions, el varen guanyar més.
I les anyades, de quin any a quin any?
Això...
No t'acoten ells, però te fas una mica una idea de que els blancs i els rosats seran més o manco joves, perquè crec que són marques que estan en el mercat actualment, saps? És a dir, que saps que estan entre els 24 i 25, en blancs i rosats, i després en negres sí que és molt difícil. És molt difícil.
Sí, perquè l'any passat, per exemple, ens van posar un vi de Miquel Gelabert, que era 2016, i les darreres que m'on anéssim tan enrere.
És el més vell que vareu tastar.
Sí, sí.
Que ha de tenir un bon tastador, ha de tenir un bon olfacte, ha de tenir coneixement de vi, de raïm, de... no ho sé.
Mira, li llegiré la pregunta del senyor Anola, que és en Pere, i després jo també contestaré, vinga.
En Pere, que
jo diria que el que ha de tenir un bon tastador és ganes i temps.
De tastar
molt, tractar d'involucrar dins aquest món, i al final, entrenant, és com s'aprèn. I és més fàcil entrenar, perquè hem vist que no anar a córrer.
Sí, però també anau a córrer, no? Després, o abans.
Bueno.
Si mos encalça.
Sí. No, se tracta d'entrenar molt i d'intentar tenir molta memòria olfativa i gustativa.
Clar, memòria, no?
Sí. És a dir... Però això és a base d'entreno, entreno. La gent, moltes vegades, quan tu xerres de... Jo què sé, aquest vi té aroma... Jo què sé, fruit vermell. I te demanen, però quan li ficava el fruit vermell? Tu estàs inventant. No, simplement és que ja ho reconeixes. Tu encara estàs en fase d'entreno, a l'entrenament, ja arribaràs a assolir aquests aromes i aquests gustos.
I també sou capaços de saber si ha passat per dins una bota o no. Si la bota és de fusta o no.
Sí, no.
Si és una àmfora.
Sí, el que... Jo te diria... Sí que ho reconeixes. El que hi ha qualque vegada que te poden enganar. I enguany, per exemple, varen tenir un vi, que no me'n recordo quin era, Pere, que pensàvem que tenia un pas en bota i després va ser un vi...
El segon blanc. Chardonnay.
Però això ja sou vosaltres que voleu afinar o se vos demana?
Nosaltres mos pensàvem que... Tots dos mos pensàvem que tenia un pas en bota. Ja sigui, potser un pas durant la fermentació que havia estat fermentat en bota o que havia tingut una criança en bota. I aquí mos van despistar un poquet.
I va ser que no. No, però el que diuen és que els la demanen a l'examen. Vull dir que és una de les preguntes de l'examen. Aquesta.
Sí, sí.
Bé, és un concurs que és com un joc, però a veure, enguany 11 parells. Una alta participació. No sé si ha estat també molt difícil no només conèixer vi, senyada, et celler, sinó la competitivitat amb la resta de parelles.
Jo és la meva opinió. Ja t'ho dic, quan vàrem entrar, vàrem veure que hi havia gent que s'dedicava en el sector, primer de tot. Després hi havia gent que jo sé que bou molt o tasta molt.
Sí, és que clar, bou molt, diferent.
Sí, tasta molt. I quan va ser així, vaig pensar, uep, aquí enguany serà més complicat. També dic enguany, en comptes de fer... que vàrem fer l'any passat, 4, 3 i 4. Enguany eren 3 blancs, 2 rosats i 3 negres. Eren menys vins que l'any passat. I després hi ha un altre factor que compta molt, que és el temps. Ells te donen, crec que mos donaven 15 minuts, pot ser.
5 minuts per vi, sí.
15 minuts per vi, i clar...
No, 5, 5.
5, 5, 5,
5, 5 minuts per cada vi.
Clar, al final has de generar, diguem, una nota de cata més o manco ben redactada i que estigui més o manco bé... Ja que mos hi posam. I clar, el temps, després, quan més... Com més vols perfilar vi, més dius, ui, ara no sé si aquí estic ballant o què passa.
Ja, té unes notes de xocolata. Pentura no les té.
Exacte.
Després del cap de 2 minuts de que l'hagis provat, Pentura ja t'ha fuit.
Després, qualque vegada, tornes en el primer i estàs en el tercer, i amb en Pere ja ho fem. Vinga, centra'm, ho hem de centrar. Ho hem de centrar, si ho fem amb aquest, no amb aquest altre.
Ah, perquè ja vos els aboquen tots, directament.
Sí.
És a dir, 3 blancs, 2 rosats i 2 negres.
3 negres.
No. Primer 70 de blancs, mos serveixen els 3 blancs, quan hem acabat 70 de blancs, passant rosat i així... en ben negre, també. No és que m'observes quines 8 vins a la vegada.
Clar. No, tanta sort, perquè quin
així tot...
Sí. Ja costa. Sí. Clar, també hi havia en Sandra Seguí i en Toni Pep al Zamora, que varen ser segons, i els tercers en Rafael Joan Orell i en Xavier Torres, que varen ser els tercers classificats. Vos coneixeu entre valtros?
Amb els tercers, sí, el segon no els coneixia gens.
No.
I, bé, de fet, aquest tercer, jo sé que estan tasta vins de Montuïri o de Porrera, no ho sé. I clar, per això ha de ser que tasta molt i me feia un poc.
El de Montuïri ho sé, que és molt actiu, per allò que me conten.
Clar, Pere, no deixaria mai en Albert, sempre fareu parella. Com s'estableixen les parelles?
No sé, estem parlant de l'any que ve, separar-me per veure qui és el bo.
Clar.
Ben, qui guanya,
seria
no?
Seria la manera, ja sabreu.
Clar.
Ja, sí, no, bé, ja vam guanyar un any més i el quart ho farem.
Exacte.
Clar, però feia feina plegats. Feia feina en el microceller de Santa Maria. Des de quan, Pere?
Oficialment, Pere, contesta.
Oficial? Pues no sé, és veritat. Tu saps quan m'ha de començar?
No, en Pere mos coneixem des que som petits i oficialment, que començava a fer feina oficialment també, ara farà 3 anys, o està fent 3 anys.
3 anys, que feia feina plegats.
Perquè és microceller el vostre, que vol dir micro.
Bueno, que és un celler que fa 8.000 botelles, que fa microvinificacions que van des de 200 litres fins a 1.000, 1.500, 2.000.
És a dir, que feis molt poca producció.
Sí, unes 8.000, 10.000 botelles.
T'està bé.
Sí, sí. N'hi ha.
I per això li deis microceller.
Sí, microceller.
De Son Crespí.
Sí.
Supos que no ho van posar cap de vostre.
No, perquè no som pla llevant.
Ah, uepa.
Nosaltres som de Santa Maria.
Clar, vosaltres sou Vinissalem.
Déu Vinissalem, sí.
Com vi de la terra.
Vi de la terra.
Estic dins la franja de Vinissalem.
Clar, Pere, quin tipus de vins feis plegats, n'Albert i tu?
Bueno, nosaltres feim això, vins ecològics, de varietats locals, i una mica l'estil que m'agrada a nosaltres. Vins així més joves, afruitadets, i no sé. Jo dic que són vins divertits, fàcils de beure... I molt agradables.
Clar, vos hem de demanar enguany com va.
Clar, perquè bé, jo sé que en Albert és un enamorat de la vinya, tu Pere també. Com està la vinya enguany, perquè clar, ja som, la calor ja comença a pitjar, som a les portes de l'estiu, compte enrere cap a la verema.
Sí, però és que enguany pinta que serà una bona anyada, si no ve cap desastre, de moment. Vull dir, venim de 2 anys de sequera, de poca producció, la vinya va passar molt malament, i és el primer any que ens dona un respiro, mal dit, i veurem si arriba a port.
Perquè, Albert, ara què s'està fent a la vinya? Ja s'ha acabat de...
Ara hem estat
de fer
la setmana passada, vam acabar d'esporgar, més o manco. Ara estem preparant si hem d'arreglar sistemes de rec i tot això. També estem col·locant pampos dins els fils per, no, per quan passa el tractor no espanyar res. I anem fent qualque passadeta de cultivadors i poqueta cosa més. Ara, sobretot, es preparem molts per... per la verema i que el rem estigui bo i sa.
Clar, Albert, tu ets bioquímic, es vi que s'hi diu esborbat, es que fas, però també molt...
Però el seu propi vi. Això ja, sí, a banda
ja
de,
no és del microceller que parlàvem abans.
És com un satèl·lit de microceller. Jo sempre dic el mateix, jo tens la gran sort que en Pere me deixa fer qualque experiment meu a casa seva, en el celler, i jo m'encanto. La veritat,
com és dir, que el fas dins Sant Crespí mateix, sí. Però és el teu projecte.
Exacte.
I Pere és enginyer agrícola i enòleg, per tant, sí que feis un bon tàndem, no?
Sí, m'ha faltat un comercial.
O cucú vengui, no?
Tots dos som anticomercials, totalment.
Sí, no ho sabem.
I ara que heu provat tots aquests vins de la DEO i que coneixeu els vins mallorquins, hi ha bona qualitat? Poden dir que són bons els vins que heu tastat? Això és una pregunta un poc compromesa, m'imagino.
No, vinga, contesto tu primer, Pere. Jo després, segons el que contesti, jo contestaré el que pens.
Clar, que vol que digui, sí o no? No, ja crec que és un tòpic dir que sí i tal, però jo crec que és vera, que jo me'n record, jo quan vaig començar fa 15 anys, ara ha canviat molt la qualitat, s'ha millorat molt, i ara trobes vins molt bons, i abans sí que estava un poc descompensat, que li ha preu, però és que ara gens, està molt bé ara els vins.
Ho ha fet molt bé, Pere. No, jo fent el mateix, és a dir, ho diré així, jo crec que abans en nom de Mallorca, ja sigui Mallorca, la Llevant o Binissalem, se feien vins pitxipatxà, ho direm així un poc, i ara crec que la gent, tots els gent ens han posat moltíssims les piles. Crec que la qualitat del vi mallorquí està a l'altura de moltes regions, que sempre intentem comparar amb altres bandes del món, i crec que aquí tenim un producte de molt bona qualitat.
I projectes més petits com el teu, per exemple, esborbat, més...
No això, això és una jugueta.
És una jugueta, clar, però n'hi ha molt de projectes que són una jugueta de vinaters.
De fet, jo te diria
on se mouen aquests projectes?
Que ara, per dir que si no fas vi no és ningú, quasi, com que molta gent ho té de hobby, i la competència és superalta. Fent això, jo crec que al final són molt poques botelles i són uns 400 botelles de blanc i 400 de negre, per això dic que és una jugueta, però a veure que hi ha gent que se va ficant, està molt interessat. Jo que vaig, per exemple... crec que és a Manacor, estàs tevint de Manacor, fan una fira de Manacor per Sant Jaume. Si sapiguessis la quantitat de gent que fa vi casolà i que després intenta cercar aquest botet perquè s'animen, i això són petits projectes que van sortint després en el mercat i cada vegada més i més i més, i és veritat que aquí tenim una varietat
hi ha més oferta,
sí, veritat, que pot trobar vin de tota casta de totes les maneres possibles, i jo trec que la gent fa bé. És veritat que és un mercat, és un món molt complicat, sobretot és comercial, ja ho veus, en Pere i jo som anticomercials en el sentit que mos costa molt vendre mos. I després a Mallorca tenim un problema, que jo ho diré així, que és que a part de la que fem nosaltres els mallorquins, aquí mos arriba de tot. Mos arriba
de...
Ribera, Rioja, Avarinyós, sí. Verdejos...
I vins de Xile i d'Austràlia.
I clar, al final la competència...
Però a poc s'ha anat revertint una mica, no?
Jo crec que...
Han guanyat terreny.
Sí, i se podria fer 10 vegades més. Mm-hmm. Ho deixaré aquí, poc perquè si no...
Clar, i quan de cellers competien en el concurs? Quan n'hi ha a la 10 o Plall Llevant? Més o manco,
que són 12. Però...
Crec que són 12.
12. Sí. Mm-hmm. Va, tampoc no, hi do, no eren moltíssims.
Sí, perquè m'ho van repartir una mica de la bodega per estudiar, encara que crec que no vam estudiar massa.
Sí,
perquè una reivindicació aquí hi havia és que les bodegues poden actualitzar la pàgina web. Mm. Perquè...
Ja és veritat. Hòstia.
Vos ha costat, clar. I d'aquest 12 cellers, Pentura fan 10-20 cada una.
Sí, és que això és el més difícil, perquè...
Sí, clar, sí, sí, 10
o... Sí, al mes.
Al mes, sí.
Sí.
En Miquel Gerabert, que en deu fer 25.
Uau.
En Miquel en fa molt, per exemple.
En Miquel, que
Pere
demana
també, Pere Sara també en deu fer una vintena. Uh-huh. Vull dir, n'hi ha molts. Però, bueno, al final tu saps que van a cercar varietats, o vins amb poques varietats o monovarietals, i que han de sortir un poc totes les varietats. I això te... Mm.
I plegats, Pere i Albert, quina jugueta feis? És a dir, quin vi... Quina experimentació feis d'allò que estàveu més engrescats darrerament?
Bé, nosaltres és que al final... Bé, jo sóc que som molt... somia truites moltes vegades i jo tot el temps el camp me balla amb això i jo li proposo a en Pere i si ell troba que bé o no, a veure que xerram moltíssim, molt, i... xerrant molt, 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 i mos comunicant moltíssim. I al final se tracta de troc que sí, troc que no. Uh-huh. I amb això sí. Jo crec que faríem molt més.
L'última jugueta que vam fer, Albert, és el caramelet, crec,
sí.
No? Mm-hmm.
Sí.
Ja, perquè ja fa un parell d'anys, però...
Un vi dolç de manto negro.
Ah, sí?
I és que mos, jo crec que mos faríem moltíssim més de vins, però al final sempre és el mateix. Durant l'any, tu penses 10 coses a haver de fer durant barema i si en fas una, ja te pot donar per satisfet.
Ara vos hem preparat un joc, Pere, Albert, ja que sou els campions mundials de tastadors de vins del concurs de Deo Play Llevant de Mallorca. Menys si sabeu respondre a aquestes preguntes. No vols fer tastar vins perquè això és a ràdio, no?
És mal de fer.
I ha entrat en Miquel i vos farà un paraulòmetre a tots dos. Vos haureu de banyar, Albert?
S'hauran de banyar.
Pere.
Primera pregunta... Jo crec que aquí vos heu de banyar i fort, eh? Manto negro o callot?
Manto negro.
Va, tu t'ha clar? Sí. Pere?
Manto.
Manto negro, sí?
Nosaltres a Sant Crespí crec que tenim un 60% de manto, pot ser, Pere? Sembrat.
Sí, manto, sí.
I que no tens callot? Que no tens callot que guanyen el manto negro.
El manto negro crec que és una varietat molt versàtil. Vull dir, nosaltres manto negro fem d'espumós... blanc, rosat, negre de criança, dolç, i el callet, troc que és més difícil de treballar. Vull dir, fer un blanc de callet, són molt reductius, poc expressius, i cost, no sé.
Costa més.
Manto negro és perfecte.
Per tant, deixem això, estem d'acord. Sí. Manto negro, 100%.
Manto negro ha guanyat. Monovarietal o cupatge?
Uepa.
Jo monovarietals. Mm?
Tu, Pere?
Jo diria que depèn, però sí, monovarietal... també més arriscat i més... té més mèrit.
Mm. I cupatge, quin vos agrada? En feis?
Sí, nosaltres... per exemple, el blanc és un blanc de manto negro i prensal, i després fem un pinot noir amb manto negro, també, i després la resta ja són monovarietals.
Mm-hmm. Mm-hmm. Sí. Ara, aquesta no sé si hi haurà dubtes o no. Vi o aigua, que vos estimeu més?
Depèn del vi.
Depèn de l'aigua.
Sí. No, ja, diria que vam més aigua que vi, però el vi sempre acompanya més un menjar.
Amb el menjar, amb la cosa, sí. Ara, menys si m'ho podeu dir, la paraula més llarga que sabeu, i sobretot si és relacionada amb el vi, hi ha paraules llargues.
Hòstia.
Mm. Mineralitat.
Millor. Mm.
Hòstia.
Mineralitat, què significa?
Bueno, és un concepte que se va posar de moda fa, te diria, 5 anys o millor, i va un moment donat que tots els sommeliers i tots els tastadors pareixia que tothom havia d'anar a cercar la mineralitat, i és com un... se li pot descriure com si fos un punt salí. en el vi.
I ser més curta que no sigui vi, per favor.
Home, vi estaria bé, eh? És curtíssima.
Espera.
Més curta.
Sap.
Sap. Millor. Sí, sí, sí. Bona. És bona, sí, sí. Hi ha qualque expressió que vos agradi utilitzar mentre tastau vins? Si vos agrada molt o si vos agrada poc?
Buah, jo... És que jo sempre he dit el mateix, i per això és una tonteria enorme, però al final es vol el que agrada.
Millor.
Mm-hmm. És així.
És així, és així. I quina paraula repetiu més mentre tastau vins?
Uau.
Àgil.
Àgil.
Fresc, elegant. Aquestes tres paraules, al final...
Mm. És a dir, que si vol, volen fets entesos a mi, hem de dir àgil, fresc, sí. Elegant. Sí,
sí. Que és un vi àgil.
Gràcies.
Un vi àgil que va a veure.
Un vi que... Exacte, que entra bé, que passa cap endins sense deixar-te cap aresta, ni cap amargó...
Molt bé.
Crec que ha superat aquest
programa. Jo trobo que programa. Sí, sí, ho fem sí. Molt bé, eh?
Superadíssim.
Enhorabona a tots dos. L'any que ve xerram, a menys si guanyeu ja.
Per tercer any, com s'ha
parlat. Si en Pere i jo no mos hem separat.
No, esperem que no. Sí. Albert Dols, Pere Crespí, moltes gràcies a tots dos.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, fiquem tot.
Gràcies.
Vetres Ràdio és cultura. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen en descoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Turistes de Morro Fi. En Jaume Bernat Adrové.
Aquesta musiqueta tan preciosa, perquè avui estrenam secció, estem d'estrena aquí a Tèntol, amb l'historiador doctor, aquí de capçalera, Josep Jaume... Josep, t'imagina, ja t'he dit Josep, començant malament. Jaume Bernat Adrové, com estàs, rei?
Molt bé, Margarida.
Benvingut. Jaume Bernat Adrové, que ella va haver pensat, Bernat és un nom compost, Jaume Bernat, i li he posat llinatge, perquè encara
se m'ho oblidarà. Sempre se confon. Suposo que com Margarida Mateu, aquests noms compostos,
sí, 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 sí.
Llinatges...
El meu germà li passa noms... més, perquè, clar, com que és un home, Joan Mateu també se pensen que té dos noms, no? No és el cas. Bé, avui, com dèiem, estrenant secció, mos farà pensar en aquesta època de l'any que som a punt de començar. Bon temps, vacances, viatges, la mà... En definitiva, l'estiu. I crec que hem trobat la persona indicada per parlar de tot això. El tenim aquí, és en Jaume Bernat Adelbé, doctor en història, apassionat de la literatura de viatges, sobretot aquí, a les Illes Balears. Bon coneixedor. Però també t'agrada trascar per la Mediterrània.
Sí, de fet, ara que has de tornar a Grècia.
Ho sé. Qualque dia mos hauràs de contar qualque cosa de tu.
Sí,
de Grècia. Però bé, com dèiem, segurament el seu nom vot sona d'en Jaume Bernat Adelbé, perquè va publicar el llibre Dones viatgeres a Mallorca, i des de fa 4 anys ençà també era el director de la Fundació Coll Bardolet de Valldemossa. Bon currículum.
Moltes
I
coses.
Ara doctor, perquè també vas anar a cercar el doctorat.
Sí, no fa gaire, me'n vaig anar a Barcelona, és autònom, em vaig carregar amb un pare i ma mare, vàrem anar a fer tot el protocol, tota la litúrgia, i sí, me vaig doctorar precisament en temes de viatges i d'imatge, que ja en parlarem qualque dia d'aquests.
Per favor.
Però avui venim a parlar de tot això que m'apassiona, que bé t'ho has dit, que són els viatgers, els turistes que varen visitar Mallorca i altres indrets de la Mediterrània, perquè normalment els que venien a Mallorca també visitaven Grècia, Itàlia, altres illes, perquè entenien la Mediterrània com un tot.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena.
Idò, sí, avui encetam aquesta secció que se diu Turistes de Morro Fi. Per què li han posat aquest nom? Bé, per què li has posat aquest nom?
Perquè tenien bon gust, perquè clar, tenir Morro Fi vol dir que tens un paladar entrenat, que t'agrada lo bo, i clar, en definitiva, Mallorca hi venia i hi ve la gent que li agrada lo bo, la cultura, el patrimoni, l'art, i aquests turistes, que eren molt instruïts, triaven Mallorca.
Sí,
eren exquisits, no?
Totalment.
Sí, eren exquisits. Hem de pensar que molts eren artistes, molts eren escriptors, també parlaran d'aristòcrates. En definitiva, era gent d'alta cultura i que venia amb una informació prèvia, s'havien documentat molt prèviament, i si triaven Mallorca era perquè ja havien fet un buidatge. Hem de pensar que en aquell temps no era tan fàcil com ara arribar a Mallorca. No arribaven amb avió, arribaven amb vapor.
Imagina, clar, per això per començar. Però ara la darrera nova en turisme és que t'organitza una intel·ligència artificial t'organitza les vacances. Clar, en aquell temps, òbviament, tot això no existia i s'havien de documentar d'altres maneres per saber la destinació allà on volien anar.
Clar, a través de mapes, llibres de viatge, guies, que ja n'hi havia qualcuna, i també moltes vegades venien convidats per altres personatges de lloc que visitaven, perquè aquesta gent, tot i que no tenien WhatsApp, s'estejaven, s'escrivien...
Ja hi havia influencers, també.
Hi havia influencers.
De viatges.
Sí, de fet, jo crec que la primera turista de Morro Fi, des
ja
que parlarem avui, era un poc influencer.
Va ser pionera.
Jo crec que va ser pionera. Sí, va ser pionera. Avui venim a parlar de na Sisi, abans ja ho he comentat, na Sisi Emperatriu, na Elisabet de Baviera, que va ser molt famosa, sobretot l'any 1956, se va tornar a posar de moda aquest personatge icònic per la pel·lícula que va protagonitzar na Ronnie Snyder. Vos diré, fins i tot, que ma mare un any s'hi va desplaçar amb una comparsa pel carnaval de Llumajor.
Fantàstica. Clar, és que disfressar-se de Sisi és una fantasia, no m'estranya.
És una fantasia, sí, perquè li do.
Idò, sí, realment podem dir que Sisi, Elisabet de Baviera, és tot un personatge ja d'aquest de la cultura pop, que ara se'n diu, no?
Això mateix, en Andy Warhol, se cert que estaria encantat amb ell. Però bé, ara s'ha tornat a parlar molt per aquesta sèrie que han fet a Netflix. Vull dir que és un personatge que sempre se torna a revisitar.
A la sèrie de Netflix la recomanes? L'has vista?
No l'he vista. Però me l'han recomanada. Ja diverses persones m'han recomanat aquesta sèrie i crec que s'ha de veure, perquè crec que estan rodant la tercera temporada. Ai, doncs
sí. Se diu The Empress.
Exacte.
És a dir, l'emperadriu.
L'emperadriu. El que sí que he sentit que dona una imatge bastant distant d'aquella imatge com a més eclipsada per ser bellesa, més naïf, que real, diguéssim. Dona una imatge com un poc més real, perquè no mos hem d'oblidar que na Sisi era famosa per les seves excentricitats. N'hi ha una d'elles que per aventura vos sonarà a l'obsessió que tenien en els seus cabells. Segurament recordareu qualcun d'aquests quadres icònics que han vist per museus, on veiem na Sisi amb una llarga cabellera que li arribava fins en els peus.
I vos diré... Fins en els peus?
Sí. Fins en els peus.
És a dir, que no se va tenir mai els cabells?
No.
però no arrossegava, no arribava a arrossegar. Si s'acotava, sí?
Jo crec que sí, que devia arrossegar un poc. Heu de pensar que pesava 5 quilos i la seva perruquera estava 3 hores per pentinar-la.
Uau.
Pesava 5 quilos,
la
cabellera. 5 quilos.
Sí, ella no pesava 5 quilos, no, pesava 50.
Clar. 50 era...
50, sí.
Era senzilla.
Era senzilleta, sí. Tenia una gran obsessió per l'aspecte físic. De fet, també tenia com un ritual que se rentava els cabells en roba i dau i conyac. No sé tu, Margalida, si tu te rentes els cabells en conyac...
No haurem d'aprendre de Narcisi, dels seus mètodes ecològics d'aquella època.
Sí, no, i més te diré que a partir dels 35 anys no se va deixar mai retratar, ni que li fessin cap retrat, o quan sortia pel carrer se posava vels negres perquè no la poguessin fotografiar. Per tant, vull dir, és un personatge enigmàtic.
És a dir, que a partir dels 35 anys no tenim cap imatge de Narcisi.
No.
I sabem el motiu?
Perquè estava obsessionada pel seu cos, pel seu físic. Jo crec que sobretot va lligat un poc que era un personatge molt melangiós, depressiu. Ella viatjava molt, li agradava molt sortir de sa cort, de sa obligacions reals, i sa manera que tenia com d'escapar-se, per dir-ho de qualque manera, era viatjant.
Eren els viatges, per això... Va
avui,
triar...
per això avui parlant d'ella. De fet, te diré que ella era una obsessa de ses illes, del Mediterrani, i va fundar una segona residència a Corfu, a ses illes Jòniques, a Grècia.
Sabia triar bé.
Sabia triar bé. Era Sakileion, que va posar aquest nom en record en Aquiles. Jo, de fet, en aquest darrer viatge a Grècia tenia dubte de si anar a Cana Sissi, però no hi va arribar a anar.
No hi va anar a Corfu?
No, vam optar per ses illes Cíclades en vez de ses Jòniques. Però bé, qualque dia
hi
anirem. Però és molt interessant perquè també el seu cosí, l'arxiduc Lluís Salvador, tenia una casa a Jacint, que és una de les illes jòniques. Vull dir que també eren veïnats. I de fet, conten els mitòmens que se feia lligar en espal d'un vaixell per, quan hi havia tempesta, per emular un poc l'Odissea d'Ulisses. Perquè és l'obsessió que tenia per món clàssic, que tenia molt de viatgers.
Uau, que curiós. Clar, hem de dir que tota aquesta obsessió per fugir, per viatjar per la mar, recorda molt un personatge conegut per tots els illens, que ara l'has dit, el seu parent, l'arxiduc Lluís Salvador.
L'arxiduc, eren cosins, de fet...
Eren cosins bons.
De fet, quan va visitar Mallorca, ella va dir, segurament no vull tornar a Mallorca perquè, una de les frases que li atribueixen, és que va dir que no volia tornar a Mallorca perquè segurament ho canviaria per Corfu. I ella era una enamorada de Corfu i no volia canviar la seva residència habitual de Corfu per Mallorca. Però us he de contar un secret, i és que Narcisi va venir a Mallorca abans i tot que l'arxiduc. Això mos ho conta l'estudiós de l'arxiduc, en Nicolau Canyelles Serrano, a l'article que va publicar la revista Miramar, les visites de l'emperatriu Elisabet d'Àustria a Miramar. Concretament, la primera vegada que va venir a Mallorca és dia 10 de maig de l'any 1861 i arribar amb el vaixell Victoria and Albert, que era de l'armada britànica, i vos podeu imaginar el rebombori que se va armar quan sabien que arribava l'emperatriu de l'imperi austro-hongarès, que era l'imperi més important d'Europa.
Imagina't.
En aquell moment.
I no, i molt curiós això que has dit, perquè jo me pensava que era l'arxiduc que l'havia tret a venir a Mallorca i ella ja havia vengut abans.
Ja havia vengut, sí.
Molt curiós aquesta dada.
I és curiós també, de prendre la paraula, Margalida, perquè mos hem de posar en situació, en aquella època, en el segle XIX, arriba un personatge noble que no estem avasats, en aquella època no, ja no estava avasada a rebre aquest tipus de personatge, hem de pensar que la gent se dedicava a l'agricultura i no tenien temps per la crònica rosa, com ara tenim, i li varen preparar una bona festa de benvinguda, va anar a veure la seu, però hi va haver un dilema. I és que veurem qui havia d'acompanyar l'Narcisi a la seu, qui l'havia de passejar per Palma, que tots els nobles s'abareaven a veurem qui s'enduia a l'emperatriu.
I com va acabar?
I doncs la solució va ser que va arribar a la seu en so carruatge d'en Pere Gual de Torrella i se'n va tornar en so carruatge del mercat de la Romana.
Ah, mira, pot parar,
així ningú se va barear.
Tenia mig per tot.
Tenia mig per tot.
Bé, jo crec que ells eren ells que la volien dur, sí. No?
Que clar, total, volia tenir com un personatge com en Elisabet de Baviera, que seva.
Per favor.
I a part vull dir que ja era molt famosa dins la premsa de l'època, ja no només com en Pere Tiu, sinó per tot el que se contava d'ell, el misteri que hi havia en el seu voltant. I vol dir
és
més.
A dir, que els Guals de Torrella i el Romana varen tenir dins els seus carruatges en el Sissi.
Exacte. I te diré més, havia de visitar la llonja també, havia de visitar la llonja. Però...
I no hi va arribar.
No hi va anar a temps, però jo...
Però és estrany, perquè s'hi va desembarcar, sí. Primer s'ha d'haver trobat la llonja, que la Pentura la va veure.
Sí, la devia veure, però no va... que després de visitar la seu tenien previst una actuació per ella, una banda de música que l'esperava la llonja per rebre Sant Pere. Segona que anava malament de temps, jo no sé què va passar, les fonts no mos ho diuen, però aquella pobra gent, jo m'imagino aquella pobra gent esperant tallant els instruments, les trompetes, en tot, i que Sant Pere no va arribar.
Ai, quin disgust.
Quin disgust.
Sí, per tant, una bona decepció.
Sí, una bona decepció. Però va tornar a venir Margalida.
Ah, sí, per segona vegada, convidada aquesta vegada sí, per seu cosí, l'arxiduc Lluís Salvador.
Exacte, aquesta vegada sí, va venir de dia 18 de desembre de 1892, el 27 de desembre del mateix any.
És a dir, que
any.
Ja havien passat 20 llargs anys, eh?
Sí. Sí, va tornar. Aquesta vegada
un
com
a... dies.
Sí, un parell de dies, un parell de dies més. Aquesta vegada com a contes a Jorge, ens hem de pensar que viatjaven pseudònim. Molt d'aquests viatgers adinerats o que eren personatges populars de l'època se posaven pseudònims per passar una mica més desapercebuts al mango quan tenien vacances i volien fugir de les obligacions reals. Així tot, no va trobar massa bon temps, van ser un dia molt plujosos, i en Joan Marc, en el llibre de l'arxiduc, mos conta que va visitar Palmes primers dies i també algunes de les possessions de l'arxiduc. No mos dona molt de detalls, però sí que hi ha un documental, que potser l'heu vist, que se va emetre a IB3, que diu Reina de Momeràlia, de Lluís Hortas, on conten que sí que va visitar Can Morell, o més conegut ara com es casal Solleric, i això mos ho expliquen a Conxa Morell, que era una descendent del mercat de Solleric, el pintor Faust Morell i Vimet, que va viure entre 1851-1928, i de mos conta l'anècdota que un dia l'arxiduc se'n va a Can Morell amb una dama misteriosa i el marquès de Solleric estava pintant un quadre tranquil·lament, la dama s'acosta, mira el que pinta, fan qualque comentari i acte seguit se'n van. Però ens se sorpresa que l'arxiduc torna enrere i li diu a cau d'orella en Faust Morell: això és Sant Pere Tiu. Clar, aquell home deve quedar glaçat, no? Deve quedar estorat,
totalment,
o no?
Estorat, clar, això ja és premsa rosa del segle IX, totalment.
Això ja és un tema per narrar que l'Agüero,
sí.
Jo crec.
Sí, li hem de dir. I li digué dir mallorquí, que això encara era més fort, perquè l'arxiduc diuen que parlava mallorquí.
Sí, és que parlava, bé, ara no t'ho sé dir de memòria, però com a 13 o 14 idiomes, eh? Jo, de fet, a vegades he acudit a l'arxiu de Reina de Mallorca a rellegir cartes de l'arxiduc, i n'hi ha en francès, en anglès, a part de que tenia una lletra horrorosa.
Vaja, això per als estudiosos és una mala cosa, no?
És una mala cosa, sí.
Bé, i doncs això, va fer una altra tercera visita.
La darrera.
És a dir, tenim constància de que va venir tres vegades l'emperatriu, sí, a Mallorca.
A Mallorca, sí.
Perquè les altres illes no...
Amor, va fer una petita aturada, sí? Molt, que ara després ho comentarem si tenim temps, perquè sempre anem en sota injust. I jo, que m'agrada llargar-me. I aquesta darrera visita va arribar dia 30 de gener de l'any 1893.
Mira, aquesta vegada va venir en Cibern.
Va venir en Cibern. I vos heu d'imaginar que va arribar en so llot, en so vapor, al Miramar, i just va fondejar de vora sa foradada. És que vos imagineu quin personatge més mitis que varen passar per allà. Tenim en Michael Douglas,
sí.
I en aquell dia tenim...
I el Miramar.
I
la foradada. Em varen parlar perquè també se n'ha fet un documental, sí. Te'n recordes, Celestí, d'aquest moment en el qual Sissi arriba amb el Miramar a la foradada.
Idò, l'haurem de veure. Sí. Idò, bé, li varen fer una arribada triomfal, perquè aquesta vegada sí que va fer bon temps, li varen voler retre tots els honors a Sant Pere Tiu i li varen preparar un bon dinar a Sant Moragues, que ara és una tenda ecològica que fan vi i fan oli, i fan de tot. I a Sant Moragues allà mateix, que era una de les propietats de l'arxiduc, li varen organitzar un bon dinar. Jo m'aparec més com un bufet lliure, el que li varen muntar.
Que va menjar o que li varen oferir.
Exacte. Li varen oferir capó del rei en Jaume.
Uau.
Porcella rostida. Sopes sofregides de carn i de peix. frit de porc, sobrassada amb mel, escaldons amb malvasia de s'estaca, que ja sabeu que les vinyes de s'estaca de l'Arxiduc eren famoses a nivell internacional i guanyaven concursos de París, vull dir que eren molt famoses. També li varen oferir pilotes i bacallà.
No degué sopar.
Ja, supos que no, perquè si pesava 50 quilos... No li diria...
Ara allò, però... això era lo millor de lo millor de lo millor que devia haver en aquests moments a Balears, tot aquest menjar.
Sí, a més també li varen oferir encimades, gelat en quarto, madritxos del convent de Sant Jeroni, wow, i rosquillos de les franciscanes de Sineu. Ja sabeu, wow, que les monges sempre tenen aquesta, sí, fama de reposteres.
Sí, sí, boníssimes.
Sempre per Nadal, que anàvem a les caputxines o a Santa Clara a cercar aquell crespeix, i de, se conec que en aquell temps ja s'usava.
Jo he dit que el madritxos de Sant Jeroni eren
bons. Provat?
Sí, perquè tenia una tia monja, Sant
Jeroni.
Ai,
que bé.
Mm, una germana.
Tens un bon record.
Sí.
Ja no en fan,
no? No, ja no en fan. Bé, no sé si en fan. En queden poquetes.
Sí, que són molt millor, sí, ja. Sí,
I són en el convent de Santa Elisabet de Dinca.
Sí, ara que aquest dia és que ha estat notícia, sí, sí, el convent de Sant Jeroni. Bé, de que queda estorada, necessitem veure aquest banquet, aquesta quantitat de menjar que li varen preparar, com dius, si pesava 50 quilos.
Clar, jo crec que li deien haver d'embotonar el corset, perquè sempre anava en corsotada, aquella pobra dona. I vos diré més, l'arxiduc també va quedar un poc saciat de necessitar. Va quedar un poc saciat.
Sí?
Recordem que l'arxiduc, sobretot el seu darrer any de vida, de ja l'arxiduc madur, tenia sobrepès. És a dir, era un senyor que tenia sobrepès. De fet, jo recordo una descripció que em fa el Lluís Codet, que diu que era un senyor brut, que damunt la seva, des d'un seva levita se podia dibuixar les taques al mapa d'Europa. Això estem parlant del darrer any, quan ja estava malalt l'arxiduc. No és raro que en Bartomeu Ferrà, l'escriptor Bartomeu Ferrà, comentés a un llibre que l'arxiduc ja far, que ja no podia seguir-li el ritme, perquè aquella dona que pujava per la muntanya baixava, que era tan lleugera, jo me l'imagino pujant a l'ermita de Vall de Mossa amb aquells tutus que donen aquell temps, no és vera?
Wow.
I l'arxiduc ja far va pronunciar aquesta frase, i va dir, diu, aquesta dona és el dimoni, té una cama de foc, m'ha deixat esclafat.
M'encanta. Aquesta també l'haurien de tenir com a emblema a Vall de Mossa.
Sí.
I finalment, el dia 2, va visitar Solla, l'emperadriu, també.
Va visitar Solla, va anar per l'exposició de Solla, la van passejar per tot, i fins i tot l'arxiduc se va com aliar amb l'amo d'una possessió, la possessió d'esport, i li varen muntar un ball pagès. Va veure un ball pagès, va sentir tocar el tamborino i les xeremies, sí, que no mos ho imaginam, no? Quan la veiem allà penjada en els retratos del Palau de Schönbrunn de Viena, no mos imaginam aquesta dona tan elegant anant a un ball pagès. Però li agradava molt, perquè ell, en el fons, el que cercava era avedir-se, anant a la gent més humil, un poc aquell esperit que també tenia l'arxiduc. L'arxiduc, de fet, va quedar tan agraït en aquest senyor que li va organitzar aquest ball pagès, que li va enviar un collaret per la fia que havia ballat. Va voler quedar bé. I no sé si que això és una dada curiosa, amb agraïment a totes aquestes visites que va fer a Miramar i a Vall de Mossa i d'Ea i tota aquella zona de la Serra Tramuntana, li va enviar una Mare de Déu a l'arxiduc, com agraïment per
haver-li organitzat aquell viatge.
Sí, sí, sí. Vull dir que em va quedar contenta.
I tant. Contenta. I a més, també va tenir temps de visitar les coves d'Artà.
Exacte.
Canyamel.
Sí, 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 sí.
I va anar molt.
Exacte. Lo darrer que varen fer va anar-se'n cap a les coves d'Artà, que ja sabem que era un dels emblemes del primer turisme a Mallorca. Jo, per exemple, ara me'n record d'aquella revista de la ignorància, que sempre conten anècdotes dels viatgers quan anaven a les coves d'Artà, que anaven a les antorxes, que havien d'anar a les fosques i se perdien per allà de dins. Vull dir que també mos hem d'imaginar, no sé si, amb una comitiva amb antorxes mostrant i llevant i fent aquelles sales que posaven aquell nom tan rimbombants, i després ja sí, se'n va anar cap a Mó, la va acompanyar l'arxidú fins a Mó, i de Mó se'n va anar cap a Barcelona, al seu lloc, i l'arxidú va haver de tornar al seu correu cap a Mallorca. Sempre hi ha hagut classes.
Sí. Encara que parlem d'aquestes classes.
Exacte.
Era molt interessant aquesta història, Jaume, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i també a Nicolau Canyelles Serrano, que va fer aquest magnífic article sobre les visites de Necessí a Mallorca.
A Mallorca, i que ara podem avui recuperar en aquesta primera secció dels turistes de Morrofí.
Turistes de Morrofí.
Que en coneixerem...
Coneixeran molts i moltes.
I moltes.
Té moltes idees, Margalida.
Gràcies, Jaume, fent la setmana
que
ve, idò.
Gràcies, fent la setmana
gràcies.
Que ve.
Gràcies. Gràcies.
Nosaltres, Ràdio Es, participació.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnànim 35 y consigue tu regalo.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barceli Bosch.
I aquests 5 minuts que mos queden de programa les dedicarem a una efemèria musical, Miquel Junc, que crec que en Jaume Bernat, que ha quedat amb nosaltres, li agradarà.
Jo supos que sí. Jo supos
perquè
que sí.
És més contemporània, però també devia ser una viatgera que va venir a Mallorca.
Va venir a Mallorca, ara vos ho explicarem.
Era una dona, perquè avui dedicam aquesta part final del programa a una de les grans veus del jazz, Ella Fitzgerald.
Jo sí, així és. Avui toca dedicar la part musical de Tentol a Ella Fitzgerald, perquè ens va deixar tal dia com avui de 1996. Fitzgerald va néixer el 1917 a Virgínia, als Estats Units, i ja de petita va demostrar una gran creativitat. Tocava el piano, escoltava molta música, ballava claqué, però va ser el 1934, de ben jove, que ja va trobar la seva gran passió, cantar.
I com cantava, la Fitzgerald.
Sí, sí.
Quina veu, sí.
Sí, sí. D'ella diuen que va ser la gran primera dama del jazz, que tenia una oïda tan absoluta que els seus músics afinaven els instruments basant-se en la seva veu, i que el perfeccionament de la seva tècnica d'improvisació vocal la va dur a ser admirada per grans artistes com na Marilyn Monroe, en Frank Sinatra o en Louis Armstrong. When we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. Doncs sí, Ella Fitzgerald, quina babassa, avui que fa 30 anys que mos va deixar, que va morir. Sí, sí, però el que no sap tothom sobre ella és que va venir a actuar a Mallorca.
També va passar per Mallorca.
Jo no ho sabia, això. Ha estat avui cercant un pot d'informació que ho he trobat. Va ser un auditorium de Palma que era ple a vessar, però pleníssim, durant la cloenda del tercer festival de jazz de Palma, celebrat el juliol de 1983. Fitzgerald tenia 65 anys, i segons explica una crònica del diari El País, va sortir a l'escenari vestida completament de rosa, acompanyada de Paul Smith al piano, Keter Betts al baix i Bobby Durham a la bateria, i va cantar cançons com Girl of Ipanema o Corcovado. Imagineu. I don't want you, but
I'd hate to lose you. Doncs sí, Ella Fitzgerald, ara el juliol farà 43 anys que va venir a actuar a l'Auditorium de Palma, i a més és molt coneguda també perquè fa una tècnica jazzística que se diu de sescat, que després que és com a
improvisar en sa veu, com si fos un altre instrument més. Sí, sí.
I era la reina d'això.
Sí, sí.
I també va passar per les nostres contrades, tot i que va venir tocant, no, de viatge.
Aquesta no la coneixia.
Li pot dedicar...
Ella sí, però que ha estat a Mallorca.
Li pot dedicar una secció.
Sí, però clar, en Jaume Bernat és un home del segle XIX. El segle XX li cau ja un poc en fora.
Som un home decimonònic.
Li cau esquerra més, XX.
Sí.
Però sí, avui en la música de Ella Fitzgerald hem de posar a punt en aquest programa, però abans hem de resoldre la pregunta del dia. I avui encara m'anar més enrere, Jaume Bernat, perquè m'ha anat a l'època romana. Tu saps que els Balears eren molt famosos per fer garum? aquesta salsa...
Sí, que era com de peix...
Sí, que no fa molt bona pinta avui en dia, aquesta salsa.
Era una salsa que mesclava anís, fonoi, menta, ruda, ufabaguera, frígola, sal, i llavors tenia vísceres i despues de peix. Mm. I teníem tres opcions.
Demanàvem per què servia el garum, servia per dissimular el gust de la carn o del peix, era per beure mesclada amb llet, o era per llevar el mal de panxa.
I la resposta correcta, vosaltres la sabeu, un 69% dels nostres oients avui l'han encertada, perquè efectivament era per dissimular el mal gust que tenia la carn o el peix, perquè hi havia qual que dir que la carn no tenia ni un dia ni dos, tenia un parell més.
I està un poc podrideta, no?
I li posaven aquesta salsa, boníssim.
Boníssim.
I avui hem recordat el garum. Que encara ho dèiem, hi ha qualque moment que se fan jornades d'època romana i s'elabora el garum perquè la gent el pugui tastar una miqueta per recordar com era.
Haurem de tastar un dia.
Jo no sé si el tastaria.
Amb això posem punt final en aquest programa. Jaume Bernat, moltes gràcies.
Gràcies
fins
a vosaltres.
Fins la setmana que ve, Miquel Jum, moltes gràcies. Celestia Oliver, tornem demà. Una ferrada, fins demà.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
Bon dia. Els treballadors de les ambulàncies del 061 han suspès les aturades parcials convocades per demà i divendres després d'aconseguir diversos